Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez. Avui, al llarg de la programació de la cadena COPE, us estem parlant del dia, un dia important, sobretot per la gent que té algun familiar o conegut desaparegut. Estem parlant de que avui es celebra el Dia de les Persones Desaparegudes sense motiu aparent. I per això, avui en aquest programa també en parlarem. Sabíeu només una dada, després ens ho explicarà la companya Yolanda Canales, que 10 persones desapareixen cada dia a Catalunya, però només un 2% no es localitzen. Són algunes de les dades que s'estan fent públiques avui, en aquest dia, recordem, de les persones desaparegudes sense causa aparent. La xifra és molt semblant a la d'anys anteriors, però, òbviament, per només una persona que estigui desapareguda, estem parlant de tota una família, uns amics, un entorn que està preocupadíssim. I avui posarem la mirada en una família de 15 germans, en el que dos d'ells, un de 5 anys i una de 16, tots dos van desaparèixer d'un hospital. D'això et parlem d'aquí un moment aquí a la cadena COPE. Ara sí, comencem amb el temps. Bueno, demà dimarts veurem com evoluciona la dana que es despenja per l'interior peninsular. En principi anirà a parar al mar d'Alboran i quedarà massa lluny de Catalunya per portar aquestes grans precipitacions a casa nostra. Tot i això, esperem noves tongades de ruixats en punts de muntanya i per l'estret sud de Catalunya. El temps, això sí, podria complicar-se de nou per al cap de setmana vinent. Sortim a les carreteres. Informació de si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació més congestionada està als accessos nord, on hi ha 3 quilòmetres a la P7 a Barberà, en sentit Tarragona, i a la B30, al seu lateral, els vehicles s'aturen a Badia en dos sentits de la marxa. En el cas de la C-17, aturades a Mollet, cap a Barcelona, i a la C-33 i la C-58 ja l'altitud de Montcada cap a Trinitat. També tenim aturades a la C-59, Caldes de Montbui, i a la C-60 Argentona en sentit Mataró. Pel que fa a les rondes, molt volum de trànsit, per tant, circuleu amb cautela, ja que hi ha punts com, per exemple, entre Santa Coloma i Sant Adrià cap a Trinitat, circula molta lentitud i també en sentit Llobregat per una retirada pendent de vehicles. Els accessos sud a la una varia a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, provoca un quilòmetre de lentitud. L'entrada per la Diagonal a la zona entre Papiol i Molins hi ha aturades, i a la C-32 a Viladecans cap a Sant Boi de sortida hi ha també aturades. Com sempre, emplaçar-vos a que mantinguem les distàncies de seguretat. Bona tarda.
I així ho farem. Moltíssima precaució a les carreteres. 7 de la tarda, 3 minuts, i com et deia, avui posarem la mirada en aquest dia de les persones desaparegudes sense causa aparent, i posarem la mirada en la família Orrit. Isidre, de 5 anys, i Dolors, de 17, van desaparèixer de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ara fa 38 anys. Què ha passat? Ens explica la seva germana, la Carme Orrit.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
COPE Catalunya y Andorra.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Ataque masivo de Estados Unidos contra instalaciones militares y estratégicas iraníes. La guerra afecta a un punto crítico del mercado del petróleo global, que es el estrecho de Hormuz. Eso indudablemente encarece el precio del petróleo.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Con Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja són els lavabos olorant a pintura.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Els Mossos d'Esquadra van instruir l'any passat prop de 3.700 denúncies per desaparició a Catalunya, unes 10 diàries. Tot i que la majoria es resolen ràpidament, el 98% dels casos es tanquen i la meitat en només 3 dies, darrere de cada denúncia hi ha familiars que viuen hores o dies d'angoixa. Yolanda Canales, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Hey, hi ha un impacte brutal per a la família comprovar que un familiar no respon les trucades, que no se sap on és. En definitiva, això és una de les pitjors experiències per la incertesa i la por del que ha pogut passar. És el que ha explicat a COPE Catalunya i Andorra el Joaquim Amill, que és president de SOS Desaparecidos. Apunta que aquest 2% de casos no resolts i el conjunt de tot Espanya significa una xifra molt alta.
Ese 2% significa que casi 1.000 personas no son encontradas. Significa que cada día dos personas y algo van a ese saco de los desaparecidos que no son encontrados o son encontrados al cabo de un año, de 5 años...
Des d'aquesta associació també hi ha queixes per la falta d'un estatut del desaparegut i alerten que des de la pandèmia els casos, sobretot en els joves, s'estan disparant i no hi ha una resposta específica per tal d'evitar-los.
La pandèmia hizo un freno a todo lo que estábamos adelantando y el hecho está en que cada año tenemos más denuncias y tenemos más personas desaparecidas.
Entiendo.
El tema de salud mental, estamos atrasados. Porque resulta que las personas desaparecidas con problemas de salud mental se agrava si es mayor de edad.
I per donar suport a aquestes famílies, Montse, existeix l'Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos, que fa seguiment dels casos i acompanya els familiars mentre dura la recerca. En els darrers mesos els preocupa especialment, i ja ho apuntava també abans el Joaquim Amill, l'augment de desaparicions entre menors. L'any passat van incrementar-se, almenys les denúncies, un 26%, i també de persones grans. Van augmentar en aquest cas les denúncies per desaparicions un 6,4%. En el cas dels joves, moltes vegades es tracta de fugues vinculades a conflictes familiars, problemes emocionals o també situacions de vulnerabilitat. Per això, des dels Mossos insisteixen en la importància de la prevenció i de la comunicació dins la família, com ens explicava la caporal d'aquesta oficina d'atenció a famílies de desapareguts, la Marta Ventas.
També hem de tenir en compte el perill de les xarxes socials, no? És a dir, moltes vegades hi ha persones que contacten amb menors i inciten a fer aquestes fugues, no? Per tant, nosaltres, com a Consell de Prevenció, des del cos de Mossos, diem i expressem moltes vegades que cal treballar la comunicació a casa per evitar que el menor vegi la fuga, que és com una única sortida quan té un problema personal o ve un problema a l'escola, no?
I pel que fa a la gent gran, el risc acostuma a estar relacionat amb problemes de memòria o desorientació no. I que poden convertir una sortida quotidiana en una situació de perill i en poc temps. No? En aquest cas, els Mossos recomanen algunes mesures senzilles que poden facilitar i molt la localització d'aquestes persones.
A la gent gran és important que s'utilitzin sistemes de geolocalització, és a dir, utilitzin rellotges amb GPS o dispositius, doncs, perquè en el moment que la persona es perdi o es desorienti, no, doncs se la pugui localitzar ràpidament, no? També és important informar a l'entorn, no, proper, als comerciants, als veïns, no, sobre la seva situació, doncs, perquè si la veuen, doncs, sola o desorientat, doncs puguin trucar ràpidament al telèfon d'emergència 112, no?
Molt important, Montse. Quan una família sospita que algú ha desaparegut, doncs no cal esperar 24 hores per presentar denúncia. De fet, les primeres hores són decisives, no? Però aquest és un dels mites que hi ha al voltant d'aquesta qüestió. I des de l'Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes, els agents revisen diàriament totes les denúncies i ofereixen seguiment personalitzat, acompanyament i suport emocional als familiars, tant en casos recents com en desaparicions de llarga durada. L'objectiu és que cap família se senti sola ni pensi que el seu cas s'ha oblidat, tal com ens explicava la caporal Marta Ventas.
Nosaltres, l'oficina, no només gestionem els casos nous, sinó que mantenim oberts, com comentes, els expedients de llarga durada. Què passa amb aquests expedients? Doncs que l'impacte de les famílies, l'impacte psicològic és molt més profund, evidentment, i per tant nosaltres seguim mantenint aquest vincle i aquest suport emocional, perquè això els genera una incertesa molt profunda a la família. Llavors, el que nosaltres sempre intentem assegurar és que la família tingui un referent policial fix, és a dir, que interlocuti sempre amb el mateix agent policial, i l'objectiu és evitar, sobretot, que la família senti que el seu cas s'ha oblidat.
Doncs no s'ha oblidat. El seu cas, encara que hagin passat anys i anys. Durant l'any passat, aquesta oficina va atendre 203 casos nous, corresponents a 213 famílies, i va gestionar 817 trucades. La majoria van ser consultes sobre qüestions vinculades amb l'estat de la investigació, orientació en la presa de decisions i assessorament en qüestions jurídiques.
Hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra es un placer saludar a Carmen Orrit, que seguramente este apellido le suena y mucho porque es la hermana del joven Isidro de 5 años y de Dolores de 17 que desaparecieron del hospital de San Joan de Déu de Manresa hace ya casi 38 años. Carmen, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo recuerdas ese momento? Explíqueme un poco la historia.
Bueno, mi hermano Isidra pues cogió anginas y bueno, tenía mucho dolor en el cuello, lloraba mucho. Entonces mi madre lo llevó de urgencias y bueno, lo mandaron para casa. Lo que pasa que luego se ve que le seguía doliendo mucho, volvió al hospital y bueno, le pusieron penicilina y se ve que le hizo una reacción alérgica y le salieron llagas en la boca. Entonces el médico de urgencias dijo que dieta blanda y para casa, con yodo para curarle las llagas, pero el otro médico dijo que se tenía que quedar ingresado. Estuvo dos días en una habitación compartiendo habitación con otro niño pequeño, y de la noche del 4 al 5 de septiembre, lo ingresaron en el test, la noche del 4 al 5, los cambiaron de habitación a las 10 de la noche. En ese momento estaba Dulos, de 17 años, que se había ido turnando con otras de mis hermanas para estar con el niño en el hospital. Y bueno, a las 12 de la noche dicen que es la última vez que los vieron. Y a las 8 y media de la mañana apareció la policía en casa de mi madre, la policía local, para preguntarle a ver dónde estaban los niños, porque se ve que en el hospital no estaban. Claro, yo cuando mi madre me dijo eso, pues lógicamente fuimos todos al hospital a ver qué había pasado y no nos quiso recibir nadie. El médico que hizo ingresar al niño, que es el que lo llevaba, se iba ese mismo día de vacaciones a Turquía y no quería perder sus vacaciones por unos niños que habían hecho una trastada. El director del hospital, que entonces era un cura, porque es el hospital de San Joan de Déu de Manresa, pues dijo que no es una cárcel y que aquí puede entrar y salir quien quiera. Los dos nos hablaron a través de una enfermera, cada uno de una, y bueno, físicamente y personalmente no nos recibieron nunca.
En los primeros días se hablaba de que la desaparición se trataba de una marcha voluntaria. ¿Cómo puede ser dos niños, uno de 5 y una de 17, a esas horas de la noche?
Bueno, en principio no sé por qué. La policía, aparte de decir que hasta las 48, 72 horas no se buscaba, decían que era una marcha voluntaria, que se habrían ido a dar una vuelta o a comprarse un helado a esas horas de la noche, en septiembre del 88, que no era como ahora, y no le dieron mucha importancia. Luego sí que al pasar los días vieron que algo pasaba, porque los niños no estaban en ningún lado ni nadie los había visto, y luego pues ya dijeron que secuestro no podía ser, porque al ser una familia humilde de 15 hermanos que éramos, hacía un mes y medio que había muerto mi padre, pues no pensaban en un secuestro. pero bueno, tampoco veían una razón, ¿no? En aquellos tiempos se decía mucho lo del tráfico de órganos, porque antes la gente no donaba como ahora. Y bueno, nosotros no sabemos qué ha pasado, pero la verdad es que hasta que no se lo tomaron en serio y pasaron tantas horas, nosotros sí que empezamos a buscar enseguida, hicimos carteles, porque claro, no te puedes esperar tantas horas. Pero desde entonces hasta ahora, pues no, nadie los ha visto ni se ha sabido nada más de ellos.
La policía, pasaron 2 semanas, creo, hasta que finalmente perros de la policía trataron de seguir el rastro de tus 2 hermanos, ¿no? El recorrido creo que fue el que iba desde la habitación hasta la puerta de urgencias, donde se perdieron.
Sí, 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 fue así, porque, bueno, primero la Policía Nacional decía que era cosa de la Guardia Civil de la Policía Nacional, y nada, al final pues era de la Guardia Civil, y bueno, pues ya fueron los perros, y sí, sí, fueron de la habitación donde estaban los niños hasta la puerta de urgencias. Pero claro, habían pasado ya tantos días.
En la habitación se encontraron unas gafas en la mesita de noche. Ropa y unas gafas. En un principio se pensaron que era de tus hermanos o de tu hermana. Finalmente se mostró que no, ¿no?
Sí, en la habitación pues estaba la ropa en el armarito, igual. Y bueno, habían unas gafas que nosotros nunca las vimos encima de la mesita de noche. Dijo la policía que había unas gafas. Y claro, mi hermana llevaba gafas, ella tenía un grado bastante grande de miopía y estigmatismo. Y entonces necesitaba que se fuera, le iban poniendo, ¿no?, paulatinamente más grados, ¿no? Pero claro, nosotros nunca las vimos físicamente. Y bueno, 30, 32 años después, por otras cosas que yo fui ahí a la comisaría, pues bueno, fui a preguntar y nada, me dijeron que el inspector Enrique Pérez, que es el que había llevado el caso, ya no estaba, porque había muerto hace 1 año y medio, pero que se encontraban las gafas, me las darían. Y cuál es mi sorpresa, que físicamente no lo eran. Pero claro, yo no vivía en casa de mi madre, digo, se me pueden haber roto y haberle comprado ella otras, ¿no? Pero no, las llevé a que me miraran la graduación y eran de una persona de unos 40 y pico de años. Se ha hecho hasta un estudio con el ADN y todo, un estudio científico, por un estudio de estos que son para esto. Y la verdad que no sabemos por qué se guardó la única cosa que se supone que era una prueba, y que en realidad pues no era.
Pusisteis un detective privado, ¿no? Que además lo hizo de manera altruista, creo.
Bueno, eso es un poco relativo. Nosotros habíamos buscado un detective, que este nos engañó y se nos quedó las 50.000 pesetas que le llevamos. Luego a través de una vidente, porque al final cuando no salen los niños y no te ayuda a nadie, va pasando el tiempo, pues al final pues te agarras a lo que sea, ¿no? Y bueno, fuimos a videntes y tal. A través de una vidente nos habló del detective, que siempre ha dicho que nos ayudó altruistamente. Casi todos pensábamos que era así, ¿no? Porque, claro, él lo decía y bueno, al principio era mi madre la que lo llevaba con mis hermanos mayores, ¿no? Yo con el tiempo, con los años, encontré una libreta que mi madre había ido escribiendo de cuando salía a buscar a los niños, y hay cifras en pocos días de diferencia de 25.000, 50 y 190.000 pesetas, entre otras, que para aquellos tiempos era, y para nuestra situación era mucho dinero, que sí que se le entregó a este detective.
Ese detective dijo que, como posible hipótesis, que la familia del progenitor de origen portugués podía haberse llevado a los niños, al entender que no estaban bien atendidos por la madre. Una hipótesis que, por cierto, descartó la Policía Nacional como la Guardia Civil.
Sí, bueno, es que en realidad el detective, en cuanto entró al caso, nunca miró al hospital. No digo que no mirara, porque es verdad que siempre hay que mirar el entorno. De hecho, la policía también lo hizo. Hay que mirar el entorno porque a veces se da, ¿no?, que ha sido alguien del entorno. Pero él enseguida miró a la familia de mi padre. Mi padre estuvo 4 años con un cáncer, ya no cobraba, pues ni la larga enfermedad cobraba muy poquito, y ellos nos ayudaron, los 2 hermanos de mi padre, nos ayudaron económicamente a salir adelante. Algunos de los mayores ya vivíamos fuera de casa, por ejemplo, yo también. Y bueno, y pues estuvieron ayudando. Entonces él dice como si fuera un derecho que ellos tenían, ya que habían ayudado a mi madre pues a quitarle los niños, ¿no? Que mis hermanos no estaban en condiciones, bueno, eso lo ha dicho él, pero cualquier persona que pueda ver alguna de las fotos de mis hermanos que que están ahí, que no se pueden modificar ni se pueden no se puede hacer nada con eso para cambiarlas. Veréis muchos niños con ropa que nos han dado, pero niños sanos, niños felices, niños limpios. Entonces no sé a qué viene que diga él que no estaban bien atendidos.
Carmen, 30 años después aparece un nuevo testigo, ¿no?, que asegura que aquella noche vio cómo se llevaban a tus hermanos y que no había velado antes por miedo, ¿no?
Sí, este chico, pues a través de un programa de televisión que sacaron otra vez el caso y pusieron en este caso un teléfono de contacto, como solía hacer Paco Lobatón en sus tiempos, pues llamó este chico y, bueno, él dice que entonces él tenía 13 años y, bueno, que vio cómo se los llevaban, ¿no? Y explica todo, pues lo que según él vio, ¿no? Sí, puede parecer un poco peliculero, pero yo creo que si alguien se quiere inventar algo, puede inventarse cosas más rocambolescas. Al fin y al cabo, él dice que alguien vestido de médico los hizo bajar con mi hermana sentada en una silla de ruedas y mi hermano en los brazos. Los bajaron abajo donde hacían la morgue abajo. Y él, claro, sintió que los niños lloraban y llamaban a su madre. Y bueno, pues como curiosidad infantil, supongo que aunque hubiéramos sido mayores, también hubiéramos seguido esos gritos. Y bajó y, bueno, vio como una persona vestida de médico, que es el que los bajó, entregaba al niño a otra persona vestida de médico en una sala que había como una cortina de piscina, de estas como de goma antiguas, y que le ponían una inyección al niño y lo estiraban y lo ponían en una camilla, lo tapaban con una sábana blanca y que hicieron lo mismo con la niña. Y que los otros que había ahí, nunca dijo cifra, dijo los otros que habían estaban tapados con una sábana verde. Claro, no sabemos si eso es verdad o no.
Los Mossos no tomaron declaración, ¿no? Porque dijo que no había ninguna orden judicial, ¿no?
Bueno, es que los Mossos no pueden tomar declaración si no lo ordena un juez. Y el juez dijo que como está prescrito, pues que no está prescrito el delito, pues que no daba permiso. Uh-huh. Entonces, claro, se han pasado añísimos diciendo que si no hay una pista, un hilo de donde tirar, un testigo, pues que no se podía hacer nada. Y sí que es verdad que luego las desapariciones hemos conseguido que no prescriban, pero lo contemplaron como rapto del niño, inducción al abandono del hogar de la niña, y al ser un delito, prescribió a los 20 años. Pero encontramos totalmente injusto que no se haya ni siquiera intentado verificar o desmentir lo que dice el chico este.
Carmen, en la era de Internet, ¿habéis intentado buscarlos a través de las redes? Porque, claro, no sabemos si siguen teniendo el mismo nombre, si no, ¿qué ha sido de ellos? ¿Habéis intentado esa vía, imagino, no?
Sí, hemos intentado todas las vías. Claro, se puede cambiar de nombre, de apellido, los pueden haber adoptado y cambiarlos de país y de todo. Lo que no se puede cambiar son las huellas. Estos niños en algún momento tienen que haber tenido un documento de identidad, porque ahora ya son mayores después de tantos años, lógicamente. Tienen que haber tenido un trabajo, haber ido alguna vez al médico, algún registro de algo, y eso no existe. Y bueno, hemos tenido la suerte que se hizo un documental que optó a los premios Gaudí, y bueno, está muy bien porque además se ha estrenado internacionalmente, y además han hecho como una simulación con inteligencia artificial bien hecha, no de estas de aplicaciones. Y bueno, para que más o menos, claro, estamos buscando unos niños que ya no lo son.
O sea que es posible que si alguien ve ese documental y les ve la cara o lo que simula la inteligencia artificial, puede ser que eso sea un toque de atención de alguien que los tenga vistos o los conozca, incluso ellos mismos, ¿no? Lo vean.
Sí, es que esa es la esperanza que tenemos. Que o ellos mismos se reconozcan al verse, o reconozcan, porque salen varias fotos de todos nosotros, de entonces, pues que se reconozcan o nos reconozcan, o que alguien diga, mira, estos niños yo los he visto alguna vez, o las simulaciones de cómo serían ahora, pues también puede ser que alguien los vea y aunque estén en otro país, hoy en día, como has dicho tú, con las redes y con todo, pinta muy mal que nadie los haya visto, que ellos no se vean ni se reconozcan. La verdad es que, bueno, lo tenemos 50-50, que digo yo siempre, pero bueno, la esperanza es que se pueda saber algún día, y sobre todo si pudiera ser encontrarlos vivos, pero si no, por lo menos saber, ¿no?, qué les ha pasado.
Carmen, antes de terminar la conversación, ¿cómo se vive el día a día después de 38 años de la desaparición de estos dos de tus hermanos, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo vivís en la familia? Porque erais muchos hermanos.
Sí, somos 15 hermanos. Yo soy la cuarta de los grandes y, bueno, personalmente, pues se vive, bueno, lo llevamos como podemos, porque es que no hay otra. La vida sigue, tienes que seguir con tus hijos, con la vida, con el trabajo, pero sin olvidarlos y sin dejarlos, porque hay la necesidad de poder saber el qué, ¿no? Cada familia cada persona lo gestiona como puede. Yo primero hice un podcast para dar voz a otros familiares, luego a través de ese podcast conocí a una chica con la que formamos una asociación de familiares. Y bueno, yo lo he gestionado así, ¿no? Intentando ayudar a otras personas, sabiendo sus derechos, yendo a los sitios como el CNDES, que ahora tenemos el Centro Nacional de Desaparecidos. También aquí en Cataluña hemos empezado la primera mesa interdepartamental para trabajar con esto. Entonces, yo en mi caso lo gestiono haciendo todas estas cosas que, si no van a servir para mí, por lo menos que sirvan para los demás. Y eso pues te da mucha fuerza para poder seguir.
Karma, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para ti y todas las familias que tienen a esa persona, a ese familiar, a ese amigo desaparecido, sin noticias desde hace muchos años, o incluso los que hace menos, que tampoco saben nada. Te lo agradezco mucho, Karma. Un beso enorme y muy grande para ti. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias. Y espero poder llamarte y decirte esta noticia, ¿no?
Ojalá.
Gracias.
Gracias, un beso.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En La Linterna, en COPE Cataluña y Andorra, tenemos hoy el placer de tener con nosotros a Javier López y Ariadna López, de Área Jurídica Global. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de una ley, pero la de la segunda oportunidad, ¿en qué consiste?
Bien, la ley de segunda oportunidad viene de Europa, es una normativa que nos dice claramente, cualquier persona física, ya sea autónomo, trabaje para terceros, pensionista o sea balista, cualquier persona esté en el paro, quien sea, todas aquellas personas que tienen deudas que no pueden pagarlas, esas deudas se cancelan 100% por ley, aunque sean deudas también con las administraciones.
¿Por qué se desconoce o no se conoce tanto esta ley?
Bueno, hay una subvención que viene de Europa, como bien hemos recalcado, y el Gobierno de España tiene la obligación de darla a conocer. Sin embargo, esto no se da, y como referencia podemos poner cualquier otro país de Europa. Por ejemplo, en Francia hay 300.000 personas que se han acogido a esta ley, en Alemania son 200.000, en Reino Unido 185.000.
600.000 en Italia.
Que es un punto de referencia bastante importante. Y en España solo 15.000 personas, cuando somos, se supone, uno de los países que va por la cola de Europa y demás. Es por desconocimiento puro, está claro. Y a partir de aquí, si la gente empieza a escuchar La Linterna, nos escucha a nosotros y se anima a cancelar sus deudas, pues tiene una segunda oportunidad financiera para poder volver a empezar desde cero.
¿Cuál es la documentación necesaria? ¿Hay mucho papeleo? ¿Se necesita mucho?
No, aparte que le ayudamos a conseguirlo todo, hay una serie de requisitos mínimo que cumple el 99% de clientes. La deuda no puede superar 5 millones de euros. La mayoría no tenemos estas deudas. No debes tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos. Y si quieres salvar tu casa, que la quiere salvar la mayoría, tienes que tener hipoteca. Si tienes una vivienda libre de cargas, no puedes entrar. Te obligan a vender la casa y con eso pagar tus deudas. Pero todo aquel que tenga la hipoteca, una casa hipotecada o viva de alquiler y tenga menos de 5 millones y no tenga antecedentes penales, puede entrar perfectamente en ley de segunda oportunidad. Y la documentación es muy sencilla. ¿Sí? El DNI, el padrón, la demostración si está casado o no. O sea, son documentos para nada complicados.
¿Cuánto tanto por ciento de garantía hay de que podamos optar y conseguir esta ley de la segunda oportunidad?
Pues el 100% de personas que nosotros hemos iniciado el procedimiento lo han cancelado y son más de 3.500 personas. O sea que realmente, si vienes, nosotros hacemos una valoración de tu caso y entras en ley, cancelas el 100% de tus deudas. Y si la ley no es una opción para ti, ¿sí?, al ser un despacho 360, te brindamos otra solución bancaria para poder refinanciar, seguir adelante, paralizar embargos y tener la mente despejada.
Pero si ha pasado el filtro y hemos visto que cumple requisitos, ¿cómo cobrar el paro? ¿Cuántas personas que tienen que cobrar el paro lo cobran? Pues todas las que cumplan, ¿no? Todas las que cumplan requisitos, exactamente igual con cualquier otra normativa.
Perfecto. Bueno, pues vamos a dar un número de teléfono porque yo quiero, Javier y Ariadna, que lo mejor es que se pongan en contacto con vosotros, con Área Jurídica Global, al siguiente teléfono. Apuntar bien, ¿eh? 900 900 17 16. Repito, 900 90 17 16, areajuridicaglobal.com. Poneros en contacto con ellos. Javier, Arianda, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Ja hem escoltat el cas dels germans Sorri, tant de bo, tant ells com la resta de famílies que no saben res dels seus familiars i amics puguin trobar-los, perquè seria l'única manera de que aquestes famílies quedessin en pau, no? 7 de la tarda, 31 minuts, l'Interna de Cope Catalunya i Andorra. I què s'acosta d'aquí a re? La primavera. Y en ella, la sansaltera. De eso parlem de aquí un moment amb la Mar Puerto, pero antes tengo un mensajito para ti. Tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tiene contento, es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
S'acosta la primavera, una etapa complicada per a les persones al·lèrgiques, que a Catalunya es calcula que són uns 2 milions que pateixen malalties al·lèrgiques, rinitis o conjuntivitis a causa del pol·len. Representa el 20% de la població i aquí s'ha d'afegir un altre 12% que pateix asma al·lèrgica. Segons dades de la Societat Espanyola d'Al·lergologia, aproximadament 8 milions de persones a Espanya pateixen algun tipus d'al·lèrgia respiratòria i els experts alerten que a causa del canvi climàtic i la contaminació, els casos d'al·lèrgia respiratòria podrien arribar a afectar la meitat de la població l'any 2030. Ens ho explica tot plegat la Mar Puerto.
Sí, Ana Quintilla, farmacèutica de Cornellà de Llobregat i membre de la Junta Directiva de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, explica que amb tota l'aigua que ha caigut aquest hivern, la primavera es preveu enguany moguda en quant a al·lèrgies, el que vol dir que hi haurà més vegetació, més floració i, per tant, més pol·len a l'aire. I el subsol, doncs, també ha quedat carregat d'humitat, el que afavoreix el creixement d'herbes de les famílies de les gramínies. Aquestes són algunes de les recomanacions.
Hi ha mascaretes, les que són de filtració alta, que impedeixen que tu aspiris a l'al·lergen. Una altra mesura seria la gent que fa activitats a l'aire lliure, intentar fer-les o a primera hora o a última hora del dia, que és on hi ha menys quantitat de pol·lens en suspensió.
Uh-huh.
Ventilar les cases sempre a hores que no hi hagi pol·len en suspensió.
Sí. Sí.
Intentar no estendre la roba a l'aire lliure, quan arribis de casa dutxar-te.
I pel que fa a les al·lèrgies més habituals, aquestes, diu, són les respiratòries.
Les rinitis, les conjuntivitis al·lèrgiques, hi ha casos més greus, podrien ser ja un asma al·lèrgica, que això ja necessita un tractament, hi ha una visita a l'especialista, però bueno, les més freqüents són aquestes. Les rinitis, que són amb estornuts, amb picor de nas, picor d'ulls, llagrimeig, són les més habituals.
El que és cert és que cada vegada hi ha més al·lèrgics al pol·len i això s'explica perquè les temperatures són més càlides, les primaveres s'avancen i les temporades de pol·len són més llargues i agressives. A més, a les ciutats, la contaminació atmosfèrica fa que sigui més negatiu per la salut.
La contaminació, que de vegades el minimitzar quan són nens els contactes amb possibles al·lergens, després fa que el sistema immunitari no funcioni com ha de funcionar i reaccioni amb, o faci una reacció que no tocaria, que provoca l'al·lèrgia. Hi ha una teoria de la higiene excessiva de petits.
Sí.
Clar, tens els nens que no fan cap contacte amb cap possible substància d'aquestes i després, quan fan l'exposició de cop, es pot produir que es manifesti una al·lèrgia.
De vegades els símptomes es poden confondre amb els d'un refredat. Això és el que li passa precisament a la Sandra, que és al·lèrgica als àcars, al pèl de gat i també al pol·len. A aquesta època de l'any se li complica moltíssim.
La veritat que amb aquesta temporada de tantes pluges, tots aquests dies de pluges ho he notat molt, la veritat que sí. El que més m'empipa és el tapament de nas, perquè estàs tot el dia com molt congestionat, bueno, allò que parles com amb taponada. I, bueno, els ulls també, picor d'ulls, inflamació dels ulls, bueno, allò molt vermells, molta plorera d'ulls també, doncs, bueno, és sobretot el que més m'empipa, no? El més incòmode.
I com es prepara la vacuna per l'al·lèrgia, explica, l'ha ajudat a poder-ho portar molt millor.
Utilitzo un spray que em va donar l'al·lergòleg. La veritat és que jo també porto la vacuna. Haig de dir que la vacuna m'ha ajudat moltíssim, perquè vaig fer el tractament ja cap al 2020 i vaig estar 3 anys amb la vacuna. Llavors em va ajudar bastant. Ho vaig passar molt malament durant el procés de la vacuna, perquè és clar, se me creixien molts els símptomes, no? Se'm notava moltíssim, encara més cara, però em va ajudar bastant a controlar bastant això. I després, pues, tema, doncs, utilitzar antihistamínics o l'esprai. L'esprai també m'ajuda molt a destapar quan, bueno, quan tinc aquests dies tan empipats.
I a casa també molta neteja. Tota preparació és bona per evitar que vagi a majors.
Que tinc molta cura, sobretot a casa, netejar molt, això sí, ventilar cada dia, aspiro cada dia, doncs tot això també tinc molta cura. Tema llençols, doncs més sovint, no?, que potser abans que no era al·lèrgica, doncs no hi tenia tanta cura, no?, doncs ara tot això ho miro molt.
Unes al·lèrgies que també afecten en el dia a dia més enllà de la pròpia salut, a la feina, per exemple. El treballar de cara al públic li és molt molest, però la Sandra ho intenta portar a Montser de la millor manera possible.
Parlem d'al·lèrgies a la linterna de COPE Catalunya i Andorra i tenim el plaer de fer-ho amb la Jordina Belmonte, que és investigadora de la UAB i responsable de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Senyora Belmonte, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé, i vosaltres?
Molt bé. Sant Tornem-hi, no? Això any rere any, tot i que el tema de la primavera, no sé si s'avança cada cop més. Com ho veu vostè? Què està passant amb el canvi meteorològic?
Està passant que encara no tenim clar què passarà, perquè, per exemple, aquest any tot ha començat tard. Per tant, aquest any desmentiria el fet que a vegades es diu que cada vegada, no, la pol·linització arriba abans, etc. Aquest any anem una mica tard perquè, d'alguna manera, les pluges amb un ambient molt humit pot ser que hagin retardat, i fins que no hem començat a tenir migdies molt assolellats i que fins i tot arriba a fer calor, no, més calor de la que esperaríem, no han començat a sortir aquells pol·lens de les primeres plantes de l'any, que serien el xiprer, que serien el freixe, que seria l'avellaner, i aquest any han vingut tardet. El xiprer aquest any no ha començat fins a finals de febrer, quan hi ha vegades que ja està començant a causar problemes des de desembre.
Quins són els factors que es tenen en compte a l'hora de fer una predicció, senyora Belmonte?
Bàsicament és saber què hi ha a l'entorn, evidentment, eh? Vull dir, tenir controlat quines plantes hi ha a l'entorn, i després és això, no? Com que tenim tot un històric de dades, sabem més o menys en quin moment comença cada una de les diferents espècies, i després és tenir en compte la temperatura i la precipitació. I amb aspectes que a vegades encara ens sorprenen, eh? Perquè, per exemple, l'any passat per aquestes dates encara estàvem sota condicions de sequera molt i molt importants, si ho recordem.
I tant.
I això podia haver semblat que la polinització, o sigui, que les plantes no vinguessin tan ben regades i tan preparades per florir i polinitzar, i en canvi van venir superfortes també. Saps? Encara ho estem esbrinant, i aquest canvi climàtic que estem vivint aquests últims anys ens ajuda a vegades a entendre coses, com per exemple el que ens va ajudar a entendre l'any passat, que si les plantes patien molta sequera, és possible, interpretem, que invertien molt més esforç en fer flor i en fer pol·len per poder deixar fruits,
sí,
per si es moria la planta mare, no? Que quedés descendència, que no pas en fer fulla i créixer més la part vegetativa.
Uh-huh.
Això és el que hem après de moment amb aquest canvi climàtic. I respecte a la temperatura, també el que hem après és, ja sabíem de sempre que és important, no?, que les plantes van com acumulant calor i cada una té un nivell a partir del qual comença a florir, no?, cada espècie diferent. Això ho tenim clar, i el que estem veient els últims anys és, com ara passa aquest any, que en el moment en què ha començat a pujar força la temperatura al migdia han començat a sortir els pol·lens, i que quan l'estiu arriba molt sobtat, és a dir, a vegades que ens ha passat que març, abril, maig ja fa moltíssima calor, no?, que no hi ha primavera pràcticament, que passem a l'estiu, les polinitzacions acaben abans.
Uh-huh. Què llestes són les plantes, Jordina? L'hi dic perquè s'estan adaptant, no?, al que els hi toca, també, no?
Sí, no? A vegades ens sorprèn perquè, mira, les persones ens posem i ens traiem roba i, no?, i engeguem la calefacció a casa o ens n'anem a un lloc més arrecerat i, en canvi, les plantes estan on estan. Elles no es mouen de terra, no? Però tenen tot un seguit de mecanismes que van desenvolupant. I, evidentment, ens passarà que hi ha espècies que, si la temperatura puja molt o si hi ha períodes molt extensos de sequera, potser no podran sobreviure en el territori on es troben ara i quedaran relegades a d'altres, no?, o es desplaçaran les llavors de mica en mica i aniran ocupant altres territoris, igual que n'hi haurà d'altres que arribaran i ocuparan aquest lloc. No podem oblidar que tot aquest paisatge mediterrani de terra baixa que tenim a Catalunya anys enrere era una semiselva, era un bosc tropical, i amb els canvis climàtics que hi ha hagut al llarg del temps, doncs ara tenim aquest bosc mediterrani que no és, que té unes característiques com de tropical, però que evidentment no és un bosc tropical.
Així és. Aquest podria ser, per les prediccions i tot plegat, podria ser un any carregant de pol·len?
Jo crec que sí, que en el moment en què comencen les polinitzacions, que ara ja han arrencat, diguéssim, i aquesta setmana, no?, que van, els meteoròlegs van dient que el temps serà més o menys les condicions normals d'aquesta temporada i així, jo crec que anirem veient polinitzacions importants. L'any ha començat fort. Aquest any les plantes estan més que superben regades, tenim aigua a dojo per totes bandes, i això també els hi va molt ben belles, tant per fer fulla verda, i tronc i el que sigui, com per florir. I sembla que pot ser una temporada important. Per tant, no sempre el mateix per les persones que pateixen al·lèrgies, que estiguin ben diagnosticades, que segueixin els consells dels seus metges, que s'informin de què pot haver-hi l'aire aquí i allà quan es desplacin d'un lloc a l'altre, que això ho poden fer a través de la nostra pàgina web, i desitjar-los molta sort.
Jordina Belmonte, és un plaer sempre parlar amb vostè, investigadora de la UAB, responsable d'aquesta xarxa aerobiològica de Catalunya, per no dir una crack. Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres, que vagi molt bé, fins la propera.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Moltes gràcies i molta salut per tothom. Una abraçada, gràcies.
Igualment, salut.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo
yo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. En Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones. Reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
COPE Cataluña y Andorra.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin, es...
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquí.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
No solo
comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
Ja a 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i, com dèiem a l'inici del programa, coincidint amb la celebració del Dia de les Persones Desaparegudes sense causa aparent, els Mossos d'Esquadra constaten que aquest fenomen, tot i mantenir xifres estables respecte als darrers anys, continua afectant a milers de famílies. L'any 2025 el cos va gestionar 3.682 denúncies per desaparició arreu de Catalunya, és a dir, una mitjana d'uns 10 casos diaris i una dada que posa de manifest la importància de tenir una resposta integral i d'atenció a les famílies. Mar Puerto.
Els Mossos d'Esquadra van instruir l'any passat prop de 3.700 denúncies per desaparició a Catalunya, unes 10 diàries, tot i que la majoria es resolen ràpidament, el 98% dels casos es tanquen i la meitat en només 3 dies. Darrere de cada denúncia hi ha famílies que viuen hores o dies d'angoixa. Hi ha un impacte emocional brutal per la família, Montse. Comprovar que un familiar no respon les trucades, que no se sap on és una de les pitjors experiències per la incertesa i la por del que ha pogut passar. I és precisament això el que ha explicat a COPE Catalunya i Andorra en Joaquim Amil, president de SOS Desaparecidos, que apunta que aquest 2% de casos no resolts al conjunt de tot Espanya significa una xifra molt alta.
Ese 2% significa que casi 1.000 persones no són encontrades. Significa que cada dia dos persones y algo van a ese saco de los desaparecidos que no son encontrados o son encontrados al cabo de un año, de 5 años.
Des d'aquesta associació hi ha queixes per la falta d'un estatut del desaparegut i alerten que des de la pandèmia els casos, sobretot en els joves, estan disparant sense una resposta específica per evitar-los.
La pandèmia hizo un freno a todo lo que estábamos adelantando y el hecho está en que cada año tenemos más denuncias y tenemos más personas desaparecidas.
Entiendo.
Tema de salud mental, estamos atrasados, porque resulta que las personas desaparecidas con problemas de salud mental se agrava si es mayor de edad.
Per donar-los suport, existeix l'Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos, que fa seguiment dels casos i acompanya els familiars mentre dura la recerca. En els darrers mesos, però, preocupa especialment, ja ho apuntava també en Joaquim Amil, l'augment de desaparicions entre menors. L'any passat van incrementar-se un 26% i en persones grans també van augmentar les denúncies per desaparicions un 6,4%. En el cas dels joves, moltes vegades es tracta de fugues vinculades a conflictes familiars, problemes emocionals o situacions de vulnerabilitat. Per això, des dels Mossos insisteixen en la importància de la prevenció i la comunicació dins la família. Ens explica la caporal d'aquesta oficina d'atenció a famílies de desapareguts, la Marta Ventes.
També hem de tenir en compte el perill de les xarxes socials, no? És a dir, moltes vegades hi ha persones que contacten amb menors i inciten a fer aquestes fugues, no? Per tant, nosaltres, com a Consell de Prevenció, des del cos de Mossos, diem i expressem moltes vegades que cal treballar la comunicació a casa per evitar que el menor vegi la fuga, que és com una única sortida quan té un problema personal o ve un problema a l'escola, no?
I pel que fa a la gent gran, el risc, com dèiem, acostuma a estar relacionat amb problemes de memòria o desorientació que poden convertir una sortida de quotidiana en una situació de perill en poc temps. En aquests casos, els Mossos recomanen algunes mesures senzilles que poden facilitar molt la localització.
A la gent gran és important que s'utilitzin sistemes de geolocalització, és a dir, utilitzin rellotges amb GPS o dispositius, doncs, perquè en el moment que la persona es perdi o es desorienti, no? Doncs se la pugui localitzar ràpidament, no? També és important informar a l'entorn, no? Proper, als comerciants, als veïns, no? Sobre la seva situació, doncs, perquè si la veuen, doncs, sola o desorientat, doncs, puguin trucar ràpidament al telèfon d'emergència 112, no?
Quan una família sospita que algú ha desaparegut, la policia recorda que no cal esperar 24 hores per denunciar-ho. De fet, les primeres hores són decisives. Una família que ho ha patit en primera persona és la de la Carmen Orrit, que és la germana d'Isidre, de 5 anys, i Dolores, de 17, que van desaparèixer tots dos de l'Hospital de Manresa fa gairebé 30 anys. Ella, la Carmen, a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, ens explicava com va viure aquell moment.
Mi hermano Isidre pues cogió anginas y bueno, tenía mucho dolor en el cuello, lloraba mucho. Entonces mi madre lo llevó de urgencias. Estuvo dos días en una habitación compartiendo habitación con otro niño pequeño. Y de la noche del 4 al 5 de septiembre, lo ingresaron en el CES, la noche del 4 al 5, los cambiaron de habitación a las 10 de la noche. En ese momento estaba Dulos, de 17 años, que se había ido turnando con otras de mis hermanas para estar con el niño en el hospital. Y bueno, a las 12 de la noche dicen que es la última vez que los vieron.
Els primers dies es deia que podia haver estat una marxa voluntària, però la família mai s'ho va creure i a dia d'avui encara no saben res ni què és el que va passar.
Gràcies, Marc Puerto. 7 de la tarda, 55 minuts, i ara sí, arriba el moment dels esports. I ho fem saludant al company Juan Arias. Què tal, bona tarda?
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Bueno, d'aquí a una hora juga l'Espanyol davant l'Oviedo.
A Cornellà, un Espanyol que, recordem, porta una mala ratxa, 3 punts dels últims 27 possibles, i anem cap a l'estadi de Cornellà el Prat amb José Luis Gil i Quique Iglesias. Què tal, José Luis? Bona tarda.
Què tal, companys? Bona tarda. Si no és avui, el dia que arribi la primera victòria de l'Espanyol del 2026, ja podem començar a anar tancant la paradeta. Espanyol-Oviedo des de les 9 de la nit, 11 de Manolo González confirmat. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, companys. Aquest és l'11 que intentarà fer un impossible, que és guanyar un partit en aquest 2006, amb Dimitrovic a la porteria, Omar, Riedel, Cabrera, Romero en defensa, Pol Urco, com sempre, al centre del camp, la novetat a les bandes, Engonque per un cantó, Dolan per l'altre cantó, l'oportunitat a la mitja punta per Ramon Terrats, i a dalt, dos gols en les dues últimes setmanes de competició, Quique García.
Doncs el partit que l'arbitrarà presencialment Javier Alberola Rojas, David Jiménez Rascón, l'encarregat de la maquineta del VAR, 9 de la nit, tant de bo a les 11, cantem la primera victòria de l'Espanyol del 26, Espanyol-Real Oviedo.
Gràcies, companys. Parlem del Barça perquè ha acabat fa uns minuts la roda de premsa de Hansi Flick i Joan García a Newcastle, on demà el Barça jugarà a l'anada dels vuitens de final de la Champions. Allà tenim el Joan Batllori. Joan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Juan. Bona tarda, Montse. Les declaracions de Xavi a la Vanguardia i el soroll electoral s'han colat a la prèvia d'aquest Newcastle-Barça. Flick ha deixat clar que treballa molt a gust amb Deco i que es porta bé amb Xavi, però que les converses privades són privades.
Som col·legues, ell i jo, i tinc una bona relació. Ha sigut una cosa molt agradable, sempre. Però això és una cosa privada. Quan li dic una cosa a la meva dona, és privat. Quan parlo amb un altre entrenador, és privat. No té res a veure amb res ni amb ningú. No parlaré amb vostès d'això ni fora de la nostra conversa. Tema privat, no comentaré el tema perquè sé la veritat i això és el que voldria dir, que sé la veritat i que me la quedo.
L'equip s'ha entrenat a partir de les 7 a St. James's Park, que recordo amb les baixes de Balde, Koundé, De Jong i Christensen. Gavi està a l'expedició, però sense l'alta mèdica.
Gràcies, Joan. Aquest matí hi ha hagut un debat entre els dos candidats a la presidència del Barça, Joan Laporta i Víctor Font, amb els companys de Catalunya Ràdio. Ens ho explica el Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, Juan, un cara a cara on avui primer l'expresident Laporta ha contestat a Xavi Hernández. Referma en aquesta sortida, diu que haguessin continuat perdent si seguia Xavi Hernández al capdavant de la banqueta i que Flick amb la mateixa plantilla que Xavi guanyava. Veu a Víctor Font, Joan Laporta, darrere de Xavi utilitzant-lo i assegura que l'antic entrenador blaugrana es va relaxar, que no podia conciliar la seva vida laboral i familiar i que estava tot el dia dient-li que havien de canviar la plantilla sencera. Més, un Víctor Font que ha suggerit que Joan Laporta viu del Futbol Club Barcelona.
Jo, el Barça a la butxaca, no el portaré. Això ho puc garantir als socis i sòcies que ens estan escoltant.
Per què vol dir, per preguntar-li...
Que no viuré del Barça.
I què estàs dient? Que
no viuré del Barça?
Això vol dir que Joan Laporta...
No ho sé, jo estic dient que jo no viuré del Barça.
Aquest deu ser el moment que l'ordinador li diu que Laporta saltarà.
Doncs mira, no. L'ordinador no em diu res.
Estic a punt, però... La pregunta... Sincerament, no ho faré perquè no saltaré per una mentida que et desacredita per ser president del Barça per sempre.
Perfecte.
Si tu creus que jo visc del Barça...
No, escolta, has d'explicar de què vius.
No, has d'explicar de què vius. El meu despatx d'advocats, he viscut sempre al meu despatx d'advocats. Pues...
Per ser en aquest cara a cara, Font acusat de mentir a Laporta en la possible tornada de Leo Messi, de manca de transparència en acords comercials i del pagament elevat de comissions.
Gràcies, Víctor. Recordem, Montse, que avui, en directe, estudis de Copa Barcelona, Joan Laporta, el president del Barça, expresident del Barça, candidat a la presidència del club Club Blaugrana, en directe amb Juanma Castaño, estudis centrals aquí de la COPE, Barcelona, en directe a l'excandidat del Barça.
I, a més, estrenant a l'estudi, un fantàstic estudi radiotelevisió. Fins aquí la linterna de COPE Catalunya. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. Ara arriba la linterna amb Ángel Expósito i tota l'actualitat. Fins demà, que vagi bé. Adéu-siau.